Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. L'acord al que ha arribat el Barça amb l'Ajuntament per poder disposar de l'Estadi Olímpic de Montjuïc fins al mes de febrer crec que és la prova definitiva de que el retorn al Camp Nou haurà d'esperar. El club encara no llença la tovallola, però el certificat de final d'obra no arriba i els dies passen. Primer es va dir el novembre del 24, després a principis del 25, després pel clàssic del mes de maig. Es va fer un vídeo espectacular per anunciar el retorn al Gamper, però res, l'estratègia del club d'anar posant més o menys explícitament dates pel retorn s'està girant en contra i de la il·lusió pel retorn estem passant al desconcert i en alguns casos a la indignació per la demora. Aquest matí, gent de la UEFA ha estat visitant les instal·lacions de l'estadi del Camp Nou per veure com està la situació. La notícia a les últimes hores és que el Barça ja ha pactat, com us deia, amb l'Ajuntament, un possible retorn a Montjuïc fins al mes de febrer per cobrir-se les esquenes. El problema és que el Barça-València, del 13 o 14 de setembre, no es podrà jugar a Montjuïc perquè el 12 hi ha concert de Post Malone. La setmana següent, la del 16, 17, 18 de setembre, atenció que el Barça podria haver de jugar partit de Champions com a local si el sorteig així ho marca. Així cap problema gros. La Champions obliga, a més, a jugar tota la primera fase al mateix escenari i no permet jugar amb gran part de la grada buida. Per això, tots els camins porten a Montjuïc a la Champions i veurem què passa amb la Lliga. Bon cacau! Aquest matí, acte de presentació de la renovació de Koundé fins al 2030. Ha dit el francès que sempre ha tingut clar que volia renovar i que la Champions és objectiu, però no obsessió. A l'Espanyol està a punt de tancar el fitxatge de Luca Coleosho, extrem que arribaria cedit pel Burnley i que ja va estar al futbol base de l'Espanyol. Al Girona també hi ha moviment, s'ha de confirmar el fitxatge del lateral Àlex Moreno i podria sortir el central Krejci al Wolverhampton. Avui a futbol juga el Rayo, l'Euro-Rayo, partit de prèvia de la Conference a Hongria contra el Neman Bielorrus. És partit d'anada de la prèvia que dona accés a la fase Lliga de la competició. La cita a les 8 del vespre. I una vegada més, brutals les imatges que ens arriben d'una batalla campal en un camp de futbol a l'Argentina. Independiente de Avellaneda, Universidad de Chile, 10 ferits, algun de crític, no hi ha morts de miracle, 90 detinguts, les imatges són dantesques. Posen els pèls de punta. En bàsquet, la selecció espanyola segueix preparant a l'Eurobàsquet, que arrenca la setmana que ve. Avui hi ha partit de preparació contra Alemanya, a Madrid, a partir de les 9 de la nit. I Maria Vicente, que es va lesionar de gravetat al març del 24, finalment podrà participar al Mundial de Tòquio d'atletisme. No havia fet la marca exigida, però hi ha hagut baixes. I finalment, l'atleta catalana entra entre les 24. El Mundial es disputa del 13 al 21 de setembre. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. Torna a la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, sembla que es demora el retorn al Camp Nou. Esteu indignats o teniu paciència? Esteu indignats al 57%, teniu paciència al 43%. En clau espanyol, us sembla bon reforç Coleosho? Sí, 68%. No, 16%. No el coneixeu, al 16%. I en clau Girona, vendríeu Krejci? Esteu votant que sí, al 70%, que no al 30%. Marc Peirés està al control de so, Raül Urgell a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí arrenca l'Esports Cope d'aquest dijous, que té com a protagonistes de portada l'estadi del Camp Nou i també a Jules Koundé. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ens parles des del davant mateix del Camp Nou, ara mateix, no?
Que sembla un esquelet, Joan, sincerament. Ahir veia al YouTube 24 hores perquè es pot veure com les obres continuen a contrarrellotge durant tot el dia. I ara estic, sí, a la zona de travessera de les Corts, veient com surten un parell d'obrers d'aquestes obres del Camp Nou. Davant meu tinc tres grues gegants, però n'hi han moltíssimes més. I sembla, sincerament, des d'aquí davant et parlo, jo veig impossible, un miracle, que el Barça pugui jugar el 13-14 de setembre amb 27.000 espectadors, tal i com avancen les obres i l'aspecte que ofereix el camp, almenys des de l'exterior.
Totalment. Ara parlarem del tema del camp, però abans anem amb l'acte del matí, aquí a les instal·lacions del Camp Nou. Helena, que ha estat l'acte de presentació de la renovació de Koundé fins al 2030. Ha estat bé el francès. Normalment, de vegades porta vestimentes molt llampants, molt extremades, però avui anava elegant el tio, anava bé.
Sí, jo l'he felicitat per la roda de premsa perquè ha estat impecable en les seves respostes, sempre amb un somriure. Jules Koundé, molt feliç per renovar fins al 2030 i és un gran amant de la moda, ja ho saps, però avui et diria que ha estat més discretet el look que ha escollit per aquest acte tan important per ell. Un pantaló de color blanc trencat, una camisa blava, una corbata que combinava amb blau i lila, les rastes sense recollir, i acompanyat del seu agent i de la seva responsable de comunicació. Recordem que Koundé va arribar el juliol de 2022, petició expressa de Xavi Hernández. El Barça li va pagar al Sevilla 50 milions d'euros més variables. La Porta va haver d'avalar per inscriure'l. I ara ell, amb la seva renovació fins al 2030, ajudarà també a que alguns companys puguin ser donats d'alta, que es pugui registrar altres companys que estan en la situació que es va trobar ell quan va fitxar pel Barça. Ha signat amb la Porta al despatx presidencial el nou contracte. Amb nosaltres, amb els mitjans de comunicació, ha estat en un acte a la sala comercial del Camp Nou. I la veritat és que jo l'he vist molt feliç, molt còmode. Si es compleix el seu contracte, Koundé estarà 8 temporades al club blaugrana, i això deia sobre ampliar el seu vincle amb el Barça, amb un club tan important com el Barça.
Ha sido muy fácil porque creo que el club, como yo, lo teníamos claro. Yo estoy muy a gusto aquí, con el equipo, con el club, con la ciudad. Hace ya 8 temporadas. Desde el primer momento mi sueño ha sido ganar títulos. Creo que tenemos un equipo para competir contra cualquiera. Así que esto me ilusiona mucho. No está mucho en mi cabeza lo de ser leyenda, porque eso creo que es más para la gente y como lo ve la gente.
Bueno, diu que el seu camp no està a ser llegenda, però sí superar el seu compatriota Eric Abidal en número de partits. La Champions, que és la gran il·lusió del vestidor, la competició que més il·lusiona. Només Ter Stegen l'ha aconseguit amb el Barça, l'última ja fa 10 anys. Diu Koundé que no és un perill marcar-se-la com un objectiu, però que si no l'aconsegueixen, la temporada passada el Barça va acariciar la final, si no l'aconsegueixen tampoc hauria de ser un fracàs.
No es una obsesión en el sentido de que todo lo que no será ganarla será un fracaso, porque la temporada pasada, por ejemplo, creo que fue una temporada muy exitosa. Podríamos hacer mejor y ganar la Champions, seguro, y ese es nuestro objetivo, pero no es una obsesión porque tenemos otras competiciones también. Pero está claro que es la competición que genera más ilusión, claro que todos soñamos con ganarla.
La pilota d'or, que també és un premi del que en parlarem molt en els propers dies, se li ha preguntat a Koundé si es mulla per Lamine, el seu company, o per Dembélé, el seu amic. Ha dit que és un compromís, però que els dos se la mereixen i que Lamine, per suposat, se la mereix. De Lamine Yamal, doncs, diu que cada cop se sent més còmode amb ell, que li encanta compartir aquella banda amb Lamine Yamal, i que creu que s'hi ha de defensar una mica més perquè ell es llueixi, perquè l'extrem es llueixi, que ho fa encantat.
Es un jugador, bueno, extraordinario, brillante, y que además es un jugador de equipo. Es decir, que suma, y a veces vemos los regates y tal, y porque es donde se pone el foco, pero es un tío que trabaja por el equipo, que tiene ese sentido de equipo. Es cierto que igualmente no va a defender como un otro más, y yo lo entiendo muy bien. Al final no me molesta, bueno, defender un poco más, y el tío después te hace asistencia, marca y hace un partidazo.
Koundé està acostumat a defensar perquè ell és central, tot i que diu que cada cop està més còmode, ser més còmode sent lateral, i que no parla tan flic de tornar a l'eix de defensa després de la inesperada sortida d'Íñigo Martínez.
I també ha parlat sobre el Camp Nou, que tothom té moltes ganes de tornar, l'afició, els futbolistes, la premsa també, tenim ganes, però sembla que això es demorarà, Helena.
Sí, després de dues temporades senceres a Montjuïc hi ha ganes, per part del vestidor, evidentment, dels culers, de tornar a casa seva. A més, deia Koundé que intimida més els rivals, però ara mateix ningú s'atreveix amb una data, amb aventurar-se a donar una data clara de retorn.
El club ha pasado momentos difíciles, por supuesto igualmente todo no está arreglado, pero creo que va por muy buen camino en todos los niveles. Creo que es la ilusión de todo el mundo de también regresar al Camp Nou y de poder disfrutar de la afición y de que cada vez pueda entrar más gente, porque es un campo muy especial para nosotros, es nuestra casa, y también creo que influye también sobre los rivales porque es un campo histórico, especial, grande, donde puede entrar mucha afición.
La notícia en les últimes hores sobre el tema de l'estadi, Helena, és que el Barça s'ha assegurat amb l'Ajuntament poder jugar a Montjuïc fins als mesos de gener-febrer, tret d'aquest partit contra el València del 13-14, que l'estadi olímpic de Montjuïc està ocupat per Post Malone, que té concert el dia 12, i aquest matí gent de la UEFA ha visitat les instal·lacions, no?
Sí, una visita exhaustiva, una visita molt detallada, perquè hi ha hagut visites rutinàries, per part de la Lliga, per part de la UEFA, però aquest cop, com que s'acosta la data, el dia 28 d'agost, d'aquí una setmana, el Barça ha de notificar on jugarà la primera fase de la Lliga de Campions, doncs la visita s'ha allargat més que les anteriors, quasi gairebé. 4.000 obrers treballen a contrarrellotge 24 hores al dia, de dilluns a dissabte. El dissabte acaben una mica abans, acaben a les 8 del vespre. Podeu veure, a més, com evolucionen les obres, perquè hi ha un YouTube que emet en directe, inclús a la nit, com es va construint aquest nou Camp Nou. I ara, doncs, el gran dubte és aquí on es jugarà, sobretot el partit del 13-14 de setembre. Com deies, quin escenari serà l'escollit en cas de que no es pugui tornar al Camp Nou, que ara mateix sembla un miracle? Montjuïc està descartat pel concert de Post Malone, ha sortit en les últimes hores la possibilitat de jugar a Montilivi, ja que el Girona en aquella jornada, la jornada 4 de Lliga, juga a domicili, ho fa al camp del Celta, a Balaïdos, per tant podria ser una possibilitat. I a partir d'aquí també la setmana que ve tindrem notícies, després d'aquesta visita de la UEFA, on el Barça començarà la fase de la Lliga de la Champions. El Barça volia que la UEFA li garantís que la primera jornada la jugués fora, així guanyava temps, i la segona jornada, la fase de la Lliga, podia disputar-la possiblement al Camp Nou, perquè ja és a partir del 1-2 d'octubre, però la UEFA no li ha respost, no li pot garantir, per tant, sembla que la Champions segurament se jugarà a Montjuïc, almenys doncs, fins al gener-febrer. Si hi ha play-off, s'allargaria fins al mes de febrer a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Condis, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Una pausa i de seguida parlem amb algú que sap molt de Barça i d'obres.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas, hasta el 22 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sona és Post Malone. És l'home que evitarà que el Barça pugui jugar partit de Lliga el dia 13-14 de setembre a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I l'home l'home que us deia que sap molt de Barça i d'obres és el Xavi Vilajoana, exdirectiu del Barça, va ser precandidat a la presidència del Barça a les últimes eleccions i és president de Construmat. Xavi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. No sé per què, tinc la sensació de que no et sorprèn, no? Que el tema del retorn al Camp Nou es vagi demorant, Xavi?
No, malauradament no. Jo ja fa molts mesos, inclús algun any, que ho vaig dir des del principi. Si un és rigorós, transparent i coneixedor del que significa un projecte d'aquest tamany i d'aquestes característiques, no hauria d'haver tingut cap dubte. Mm. A partir d'aquí, tots els anuncis que s'han anat fent, a part de confondre el soci, demostren, una, molt poc coneixement, i dos, si no és així, molt poca transparència.
Per què està costant tant tornar, Xavi?
Primer de tot perquè és un projecte molt complicat, però és que ja se sabia des del principi que era un projecte molt complicat. Per tant, amb un projecte amb tantes variables en joc, pensem que és un projecte no només d'obra nova, d'una part d'obra nova, sinó que a més és de rehabilitació. I en els projectes de rehabilitació, els imponderables i les problemàtiques es multipliquen respecte a un projecte única i exclusivament d'obra nova. Els que portem molts anys treballant en aquest sector i liderant projectes de gran magnitud, sabem que això passa. Per tant, per evitar que tots aquests problemes passin, doncs s'ha de fer una feina molt rigorosa, molt professional, i s'ha de tenir tot molt ben estudiat abans de començar una obra d'aquest calibre.
L'estratègia del club d'anar posant dates, de vegades explícitament, de vegades a través de filtracions, ha estat un error, perquè la primera data que es va posar sobre la taula pel retorn era el mes de novembre de l'any passat, del 2024, després principis del 25, després a finals de temporada, ara es va fer un comunicat i un vídeo anunciant que es tornaria pel Gamper, i clar, la gent està molt il·lusionada amb tornar al Camp Nou, Xavi, però aquesta il·lusió igual ja s'està tornant en alguns moments o per algunes persones amb indignació o amb frustració, perquè el soci va veient o l'aficionat com es van posant dates i no es van complint.
És que hem de pensar que el Camp Nou és el cor del club, és el nostre seu. No es pot jugar amb les il·lusions dels socis. El que s'ha de fer, com dic, és molt rigorós i molt professional. Jo no sóc qui per analitzar les estratègies del club i dels que el dirigeixen en aquests moments. Al final tindran la seva. El que tinc clar és que l'embassada unes quantes vegades amb els terminis, i això molta credibilitat no dona.
Ara el club no llença encara la tovallola en poder tornar per jugar el dia 13 o 14 de setembre el primer partit de Lliga contra el València. Sí. Tu veus impossible això?
Home, jo que tinc una ànima competitiva i perdria un partit 7-0 al minut 85 i pensaria, segurament, que puc remuntar. Però, que pensaríeu que no és gaire raonable? Doncs, fent el símil futbolístic, a veure, amb una obra d'aquesta magnitud, un certificat d'entrega d'obra parcial del que s'està parlant, té unes connotacions tècniques i jurídiques molt grans i molt importants. I per tant, tot això ha d'estar ben lligat, ben executat i ben planificat. Pel que anem escoltant i el que anem sabent, no sembla que sigui així. Per tant, seguir dient que el dia 14 es jugarà un partit al Camp Nou amb X, els que siguin, espectadors, em sembla faltar a la realitat.
Perquè el certificat aquest de final d'obra, Xavi, clar, això és una cosa molt seriosa. L'ha de signar la direcció d'obra, la direcció d'execució d'obra, l'ha de signar la constructora, que és l'IMAC, també el club, i ha de ser una cosa molt rigorosa i molt seriosa, perquè estem parlant de la seguretat de la gent, no? Això no es firma alegrament.
Això per descomptat. Amb un certificat final d'obra el que implica és que hi ha una part d'obra, la que sigui, que s'ha acabat completament i que compleix amb tots els requisits de seguretat, tècnics, etc. Però no només això. A més, hi ha unes responsabilitats per part de tots els que signen. tots els tècnics, perquè entren en joc les assegurances, s'ha de demanar una assegurança decenal, que és aquella assegurança que et garanteix el manteniment i que et garanteix, mai més ben dit, que tot allò que s'ha entregat, si hi ha qualsevol deficiència, doncs et cobreix uns certs riscos, i entren en joc les responsabilitats civils dels tècnics competents. A més, un cop es signa, que és un document privat, el certificat final d'obra, s'ha d'anar al notari i fer l'acte final d'obra, perquè sense aquest acte final d'obra les assegurances decenals no entren en joc. I doncs, abans d'emetre una assegurança decenal, la companyia demana els informes de les ECAs i dels de control de qualitat, que han de fer un informe final on han de comprovar que tot s'ha fet segons marca la llicència, els plànols, etc. És a dir, no és només signar un acte final d'obra i presentem aquest acte final d'obra a l'Ajuntament. No. Hi ha uns passos intermitjos i que impliquen uns terminis que un cop s'han donat, entra en joc la comprovació per part de l'administració, en aquest cas de l'Ajuntament i de bombers, etc.
Perquè et donguin la llicència i a primera ocupació famosa,
sí.
No?
Sí, sí. Pensem, i no és opinió, són dades, que avui en dia la mitja del temps en què l'administració otorga permisos, ja siguin de llicència d'obres, ja siguin de primeres ocupacions, etc., està al voltant de 3-4 mesos, i això anant bé. I hi ha molts actors, moltes empreses, molts promotors que fa temps que estan esperant llicències de primera ocupació, llicències d'obres, etc. Per tant, entenc que l'administració, sabent que és molt diligent, anirà donant sortida en funció de les sol·licituds que s'han... Perquè no ho pot fer d'una altra manera, no perquè hagi d'anar a favor d'uns o a favor d'uns altres. Res més allunyat del meu comentari. És que l'administració és molt diligent i fa bé la seva feina. Per tant, ha de cobrir i ha de donar sortida a tots els expedients que tingui sobre la taula a mesura que li han anat entrant, ni més ni menys. I no saber això, no ser conscient d'això, és no conèixer la realitat del sector, de com funciona els tràmits administratius i logístics del sector promotor-constructor.
Per tant, Xavi, tu que ets un expert en la matèria, quan creus que podrem tornar a veure jugar el Barça a l'Estadi del Camp Nou?
Mira, a mi em sembla que ha estat una bona decisió reservar a Montjuïc fins al mes de febrer. I el que no entenc és com no es va fer des del primer dia, no fins al mes de febrer, i més enllà, per assegurar-te precisament aquests imponderables.
Hi ha un marron important, que és on es jugarà el partit del 13-14 contra el València, perquè està ocupat, per aquell dia està ocupat Montjuïc, pel dia 12, vamos. Això és un marron important, eh?
Si s'hagués planificat i pensat amb anterioritat, no el tindríem segurament sobre la taula, aquest marron. És un tema de coneixement i de lideratge, però de lideratge des del punt de vista de saber què tinc entre mans, ni més ni menys.
Molt bé. Xavi Vilajoan, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns i per les explicacions. Seguirem comentant, que ens haurem d'actualitzar segurament d'aquí a unes setmanes perquè el procés continua.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Per completar el bloc, tot i que després en seguirem parlant al debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, escoltarem què diu l'Ajuntament. Albert Batlle, tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, a RAC1.
La pilota en aquests moments, i mal millor dit, està en la teulada del Barça, que ha de complir aquestes condicions. Ja està bé i és prudent que es comencin ja a pensar d'alternatives. No cal presses. Entre altres coses, no calen presses perquè, afortunadament, a Barcelona hi ha una substitució, que és l'estadi olímpic, que s'ha utilitzat durant la passada temporada i que probablement haurà de ser utilitzat durant uns quants mesos més.
Quasi se li escapa a Albert Batlle durant una temporada més. Al final ha acabat dient durant uns quants mesos més. De seguida en seguim parlant, amb el Senabre i el Júnior, però abans una mica de futbol, que avui a futbol juga el Rayo, l'Euro-Rayo, és partit d'anada de la prèvia de la Conference, juga contra el Neman Bielorrus, el partit però es juga a Hungría i està allà el Carlos Ganga. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Estoy paseando por Szeged, esta ciudad húngara donde el Rayo juega esta noche la ida de la última previa para estar en la fase liga de la Conference League. Y se juega en Hungría, a pesar de que el rival es bielorruso, porque el Neman tiene una sanción de UEFA por la guerra de Ucrania y tiene que jugar en campo neutral y sin afición. Así que el partido va a ser a puerta cerrada aquí en Szeged, en Hungría, y no van a poder estar los vallecanos, que se van a perder el regreso de su Eurorrayo 25 años después a una competición europea. Evidentemente el Rayo es favoritísimo para ganar esta eliminatoria y para pasarla. Lo reconocían ayer el propio entrenador Íñigo Pérez, un emblema como Óscar Trejo, y no debería tener problemas incluso para encarrilarla o sentenciarla esta noche, porque es muy, muy, muy superior. Y el tiempo de juego de la cadena COPE va a ser la única radio que esté en el St. Gellert Forum Stadium, aquí en Szeged, para contar el partido. Así que todo el mundo a escuchar tiempo de juego esta noche, que va a ser muy divertido.
Claro que sí, gràcies Carlos, i sort al Rayo. I també s'estan jugant partits de Champions, els partits d'anada de l'última ronda prèvia, la fase Lliga, que recordo es sorteix el proper dijous. Alejandro Laguna, bona tarda.
Sí, bona tarda. Mentre la gent espera aquests dies impacient el sorteig de la fase Lliga de la Champions, que es donarà en tot just una setmana, uns pocs equips encara lluiten per poder assolir el somni de jugar la màxima competició continental. Els últims dies s'ha estat jugant l'etapa final de la prèvia de la Champions, on es troben intentant classificar equips com el Fenerbahçe de Mourinho, el Celtic de Glasgow, el Benfica o el Rangers, d'entre altres. Repassem com van anar els partits de l'anada. L'Estrella Roja de Belgrat va caure a casa 1-2 davant el Pafos de Grècia. El Rangers escocès va perdre 1-3 davant el Club Bruges belga. El Ferencváros també va sortir derrotat a casa 1-3 davant el Karabakh. El Celtic de Glasgow va empatar a 0 davant el Cairat de Kazakhstan. El Basilea va empatar amb un al Copenhague, el Bodo noruec va guanyar 5-0 a l'Stungrats austríac, apropant-se a la que seria la seva primera classificació, i el que va ser el gran partit de la jornada, el Fenerbahçe Benfica, va acabar amb un empat a 0.
El dijous que ve, el sorteig de la fase Lliga de la Champions. I abans del debat, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Un clàssic d'aquestes dates, els moviments del dia en clau mercat.
Venen farcidets els moviments. Tenim el fitxatge més car de la història del Villarreal. Per començar, Renato Veiga, central portuguès del Chelsea, paga el Villarreal 24 milions fixos més 5 en variables. Un dia, aquest dijous, que ens serveix el que pot ser un gran moviment en el mercat europeu, el Tottenham vol Nico Paz del Como, tot després que l'Arsenal, el teu Arsenal, li hagi aixecat directament a Eze, a Eberechi Eze. Es va lesionar Havertz, l'Arsenal mou fitxa ràpidament, paga 70 milions d'euros al Crystal Palace per Eze. Ara veurem si Nico Paz deixa Itàlia i se'n va al Tottenham a la Premier. El Sevilla, que és un dels que està agitant el mercat de fitxatges, és a punt de tancar la sortida de Juanlu, Sánchez, lateral dret, al Nàpols, a canvi de 18 milions d'euros. El campió d'Itàlia, recordo que ha reforçat els laterals, el lateral esquerre amb Miguel i ara el lateral dret amb Juanlu, invertint 36 milions d'euros. A casa nostra, el Llevant fitxa Iker Losada, mitja punta gallec, que pertany al Betis i que ve de jugar cedit al Celta. En aquest cas, repeteix, cedit, jugarà cedit fins al 30 de juny de 2026 sense opció de compra. I el brasiler Douglas Luiz, que fa un any va canviar la Premier per la Sèrie A, deixa la Juve i és a punt de tornar a Anglaterra per jugar al Nottingham Forest. Ah, i el rumor de la jornada, Carlos Soler, que pertany al PSG, tot i que ha jugat cedit l'última temporada al West Ham, pot acabar a l'Ajax.
Així ve el dia en clau Mercato, de seguida el debat, de seguida el Pedregà.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
De plazos d'entrega. Saludo al Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda i saludo també al Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. I los plazos d'entrega, Senabre. A veure quan entrega l'estadi acabat. A veure.
Sempre estem igual. Si no és per inscriure, és pel camp, ja que si Montjuïc un altre cop. Jo ho vinc dient fa dies, que, bueno, fa mesos, que la Porta toca molt bé la tecla de Flick, però que la resta de tecles són un desastre i la gent s'enfada quan dius això. Hi ha molt de culer que no entén que una crítica al club és una cosa positiva i no negativa, però és el que hi ha. Vull dir, el Barça té moltes virtuts esportives ara mateix, però empresarials, per dir-ho així, directives, molt poques. Molt poques.
Sí, perquè amb el tema del retorn al Camp Nou Júnior, jo crec que si s'hagués gestionat d'una altra manera, si no haguessis posat dates, anessis fixant dates de retorn, la gent estaria relativament tranquil·la i tindria paciència. El que passa que
el dia que surti el veritable motiu i les urgències de fer la renovació del Camp Nou i tal, no sé com acabar això. Yeah. Però hi ha molta gent que ha marxat, que ho ha deixat, i cada vegada passa el temps i sembla que la gent amb el temps es relaxa i parla més i van sortint coses i crec que s'ha d'anar molt en compte. Jo crec que la renovació de l'estadi o de qualsevol estadi del món s'ha de fer quan l'economia del club o l'economia social ho permet. Sí. I al final, si no es pot fer, no es pot fer, i el que no pots fer és condicionar...
Que igual que el club es recuperi econòmicament, depèn també de que tu tinguis un estadi en condicions, no?
Sí, però és que aquesta és excusa, però és que tu amb un estadi en condicions no recuperes 4.000 milions.
Ja, sí, sí.
Potser ho has de fer diferent, potser has de vendre els drets d'explotació del camp amb algú i que aquest és el que assumeixi les obres durant X període de temps, i no a l'inversa.
Sí, però aquest és el debat inicial. Ara estem ja en el debat de quan podrà l'equip tornar a jugar partits a l'estadi del Camp Nou. I com van posant dates i no es va complint cap, Júnior, hi ha molta gent que està passant de la il·lusió
i a la indignació. Aquest debat l'hem tingut moltes vegades, Joan. Si al final el debat era... cada vegada que posaven una data era tal data al Camp Nou. I fàcilment dèiem, escolteu, això és impossible.
Sí, sí.
Ara, si ens feu dir a nosaltres la data, hòstia, això no té gràcia, perquè nosaltres no controlem les obres de l'estadi, ara no pinta per anar aquest any segur que no,
sí.
I la temporada vinent doncs ja veurem, però que ostres, que és una obra d'un estadi sencer d'aquesta magnitud, o sigui, no és una cosa fàcil, i després has de tenir els permisos de la Generalitat,
de l'Ajuntament, sí.
De l'Ajuntament, etcètera, que no saps ni... Bueno, sí que saps quina empresa t'ha fet les obres, però no saps quines garanties... Bueno, és que s'han de passar tota una sèrie de controls, que això no és fàcil.
Sí. Xavi Vilajoana acaba de dir, Dani, que l'hem entrevistat, sí. que bueno, tranquil·lament ens en podem anar al gener-febrer, tranquil·lament.
Sí, sí. Primer, en el cas més optimista era novembre-desembre, o sigui, ja no era aquest famós 14 de setembre que el club venia anunciant o filtrant, i ara ja passem al gener, i com diu el Júnior, probablement quan arribi el gener estarem parlant de l'abril, que és el que va passar l'any passat, que se'ns va dir que el Barça jugaria les eliminatòries de la Champions, les podria jugar ja al Camp Nou. Les de la Champions de l'any passat, sí, sí. Les del Dortmund i la de l'Inter s'havien d'haver jugat al Camp Nou. I així estem. Ja sento veus de l'Ajuntament que tornen a parlar, òbviament, de Montjuïc, de cedir Montjuïc uns mesos més, i no és seriós, és a dir, no és gens seriós. És una mostra d'improvisació que és la pauta que ha seguit aquesta directiva en aquesta segona etapa. Jo, quan tothom diu que Joan Laporta és el millor president de la història del Barça, jo sóc el primer que ho defenso, és que ho és, però ho és pel que va fer el 2003. El Joan Laporta de 2003, si ara mateix hi hagués l'elefant blau, és que estaria fora ja el president actual, perquè és un desastre. És un desastre.
La temporada...
Menys la part esportiva, que és la més important, eh?
Sí, sí.
La més important per mi és que la pilota entri i que l'equip jugui bé. Això va de nassos.
Sí.
Ara tot el que l'envolta és un desastre.
Sí, sí. No, anava a dir que a finals de la temporada passada venia un marrón de grans dimensions, que era on el Barça jugaria el tram final de la temporada, perquè l'estadi olímpic de Montjuïc estava ocupat pels Rolling Stones. Allò va caure perquè la gira dels Rollins es va cancel·lar, però ara tornem a estar en una situació, Júnior, bastant similar, que és que el dia 13-14 el Barça, si volgués jugar el seu partit de Lliga a l'estadi olímpic de Montjuïc, no pot jugar perquè hi ha un concert també el dia 12. No té el Barça escenari per jugar aquest partit.
Bueno, és el de sempre. És anar fent caminar la bicicleta i anar resolent els problemes sobre la marxa. Llavors, bueno, al final trobarem alguna solució i si no és a l'estadi de Montjuïc, doncs serà a Mestalla, i si no és a Mestalla, doncs serà al miniestadi, jo què sé. És que no ho sé. Bueno, el Johan Cruyff, és sí. Que no ho sé.
Bueno, es parla Montilivi, també. No sé quina, sí. Quina et sembla, Dani, per exemple, la menys dolenta de les solucions. Ui, et sentim... Dani, no, ha passat alguna cosa aquí que et sentim molt baixet.
Ah, no sé si ara, sentiu ara.
Ara sí, ara sí. Ah,
és el cable aquest falla com la directiva del Barça. crec que no n'hi ha cap de bona de solució. O sigui, totes són dolentes. Òbviament, la millor seria Montjuïc. Si no es pot perquè hi ha un concert o perquè hi ha qualsevol activitat, jo interpreto que s'acabarà fent el Johan Cruyff, que és el que va passar amb el Gamper, però, clar, no és gaire seriós. No és el que hauria de ser.
Has de posar bar, hauries d'instal·lar bar i tal, i aquestes coses.
Sí, sí, sí. No, hi ha una sèrie de requisits que no es compleixen. Tampoc sé si Montilivi seria el més recomanable per la gent. No ho sé, realment, si fos la meva feina, si fos la meva ocupació professional, estaria a punt de llançar-me per un balcó perquè...
No et preocupis, però, Dani, perquè ara, és que la situació ara és... que l'Espanyol té un propietari,
sí, només faltaria això, sí,
business, doncs anirem a jugar a l'eliminatòria allà,
no ho veig,
i el tio dirà, he portat la Champions a l'Espanyol.
No ho veig, no ho veig.
Ja van saltar,
no és tan dolenta,
la gespa, per...
no veig. Una pregunta futbolística per tancar el debat, que es parla del futur de Casado. Vosaltres, si arriba una molt bona oferta a Casado, el vendríeu, Dani?
Que és una molt bona oferta.
Posem 30 milions, que és el que es comenta que... Igual,
ho he dit, a mi 30...
El Barça escoltaria alguna proposta.
A mi 30 em sembla poc, però crec que si el Barça ha decidit, com sembla evident que ha decidit, que Frenkie de Jong és el migcentre titular juntament amb Pedri del Barça, i que Casado serà un suplent que jugarà a la Copa del Rei, jo sí que el vendria. És dur, és cruel... És poc identitari de Catalunya i del planter, però al final, econòmicament, és el que necessita el club.
Júnior.
Jo sí que el vendria, però a les alçades a les que estem de mercat apretaria. I el club que el vulgui, que vingui, que pagui 45 quilos, i si el jugador està d'acord, doncs endavant.
Va, de moment el jugador vol quedar-se, de moment.
I pràcticament, o sigui, tindria aquesta mentalitat... pràcticament amb la totalitat del planter,
Sí, sí, no, si algú posa molta pasta, tots, pràcticament tots transferibles.
A mi el que m'agrada és Fermín, jo tinc molts dubtes, perquè Fermín sí que és un jugador que ve sent titular de tant en tant, no fixa perquè s'ho va partint amb Dani Olmo quan està sa, però jo Fermín no el vendria. Casado crec que és un jugador que ho va fer brutal quan va tenir l'oportunitat, però que ara mateix ja fa temps que no compta per res.
Molt bé.
Jo sí que el podria arribar a vendre, Casado. Ah, Fermín no.
Veurem què passa en aquests darrers dies de Mercato. Ha tornat la tertúlia del Pedregà, ho celebro i ho seguirem comentant. Dani, Júnior, gràcies als dos.
Una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé. Seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
El Barça, vigent campió, ja és líder de la Lliga. I ho vivim cada partit amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des del Ciutat de València, Levante, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y al millor equip de la ràdio esportiva.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb la informació de l'Espanyol, amb el Raül Urgell. Hola, Raül, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'Espanyol que està a punt de tancar el fitxatge de Coleosho.
L'extrem italià de 20 anys torna a l'Espanyol en qualitat de cedit per una temporada. El club perico el va fitxar del Reus amb 16 anys perquè s'incorporés al juvenil de l'Espanyol. Va formar part de la 21 durant 3 anys, va arribar a debutar amb el primer equip jugant 6 partits i fins i tot va fer un gol contra l'Almeria. És un extrem que pot jugar tant per la dreta com per l'esquerra, internacional a la selecció sub-21 d'Itàlia i campió d'Europa sub-21 amb la mateixa. Arriba procedent del Burnley, equip que el va fitxar per 3 milions d'euros i és la primera operació entre els dos equips que són de la propietat de l'Ampeis. El davanter no gaudia de minuts a l'equip anglès i veuen amb bons ulls quan arribi a l'Espanyol per intentar tornar a agafar bones sensacions. La seva primera temporada amb el Burnley va jugar 15 partits i va fer un gol i dues assistències. La passada temporada va fer dos gols amb l'equip anglès jugant 30 partits, però acostumen a sortir als minuts residuals de partit. Com ha dit Javier de Aro, Cole Osho és a Barcelona, en principi ha passat el reconeixement mèdic aquest matí i el jugador serà anunciat també durant el dia d'avui. Hi ha novetats en el filial de l'Espanyol, intercanvi de cromos amb el Betis perquè s'ha tancat el traspàs Dian Fornals, el filial del Real Betis, el Betis Deportivo. El lateral va debutar amb el primer equip i va disputar 7 partits de segona divisió, però amb l'ascens a primera va perdre protagonisme. El jugador del Betis que arriba al Club Perico és Sander Ballero, migcampista que ja va formar part de les categories inferiors entre 2014 i el 2016. Un altre jugador de la 21 que sortirà aquest estiu és Rafa Bauzá. Com va avançar Ángel García, el migcampista de la 21 que ha jugat tots els partits de pretemporada, marxarà cedit al Mirandés. Fa temps que explicàvem que el jugador sortiria per no aturar el seu creixement i finalment arriba a un equip que fa molt bona feina amb els joves. I un d'última hora, Sergio Ribarés s'ha anunciat ara fa uns minuts, marxa al filial de la Unió Deportiva Las Palmas.
Aquests són els moviments del dia a l'Espanyol, que està tenint un mercat força agitat. També el Girona, Albert, que a les properes hores s'esperen moviments d'entrada i sortida.
Sí, a les properes hores és aquesta tarda on previsiblement ha de passar revisió mèdica amb el Girona Àlex Moreno, central espanyol, que pertany a l'Aston Villa, que l'última temporada ha estat al Nottingham Forest i que arribaria lliure al Girona. És una molt bona operació, sense cost de traspàs i amb un jugador que ha tingut una fitxa importantíssima a la Premier. Ve a reforçar una posició orfa de jugadors després de la sortida de Miguel Gutiérrez, com és la posició del lateral esquerre. Aquesta tarda ha de passar revisió mèdica i a les properes hores s'ha anunciat Àlex Moreno com a nou jugador del Girona. I atenció a l'oferta que ha rebut el Girona de 30 milions d'euros pel defensa Ladislav Krejci, el jugador que dels que van arribar la temporada passada més bon rendiment ha tingut, un inquilí fixe a l'eix de la defensa. Òbviament, amb aquesta oferta el Girona no dirà que no. Diuen inclús que el Wolverhampton ja té un acord amb el futbolista i hi ha una curiositat que, si es confirma l'operació, el Girona haurà traspassat en èpoques diferents a dos centrals al Wolverhampton. En el seu dia a Santi Bueno, aquell central uruguaià, sí, que va jugar al Girona, i ara a Ladislav Krejci. La veritat és que és una injecció econòmica que, sumant els 9-10 milions que d'inici deixa en caixa Miguel Gutiérrez per afrontar unes quantes operacions al mig del camp, a la davantera, no descartem la porteria i, òbviament, amb la sortida de Krejci, també un central per l'eix de la defensa.
No ha començat bé la temporada pel Girona. L'actuació dels de Mitchell del divendres passat davant del Rayo ens ha deixat una mica preocupats i volem comentar la situació amb el José Martínez, exfutbolista i excapità del Girona. José, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, fins a quin punt et va deixar preocupat el partit de l'altre dia, José?
Bueno, sí que és veritat que és l'inici de temporada, que no és un drama, però sí que és veritat que les sensacions són similars al curs passat. Un equip amb poca ànima, poc poder competitiu, defensa molt blanda. No sé, me va preocupar. Jo pensava que aquesta, no sé, com de l'any passat, l'actitud i el compromís dintre del camp, canviaria, però una mica de continuïtat.
Sí, sí, vam veure més el mateix del tram final de la temporada passada. I clar, José, el que passa és que tenim tan recent aquelles imatges del Girona, d'un equip que jugava de memòria, que jugava també al futbol, que tenia els mecanismes tan interioritzats i que donava gust veure'l, que estem ara en un moment que no sabem molt bé què pensar, perquè és veritat que ja el tram final de la temporada passada va ser una mica decebedor, que aquesta temporada no ha començat bé, i hi ha certa preocupació, sí.
Sí, la veritat que jugar al futbol com van jugar fa dues temporades és complicat. Jo crec que al final un bon entrenador, i suposo que Mitchell al final acabarà fent-lo, ha d'adaptar al tipus també de jugador que tens. Yeah. Al final cada jugador se troba més còmode en un perfil. De no jugar igual tant en curt, d'assegurar més una pilota en llarg, no sé. Jo crec que o comencem a variar una mica sortida de pilota o patirem.
Aquest Malo que obres per mi és un gran debat, eh? És un gran debat perquè no sé si Mitchell, jo crec que Mitchell és d'aquells entrenadors que té un estil i un sistema de joc molt definit i una filosofia molt clara i no sé si el mourem molt d'aquí, eh?
José. Ja, és idea fixa, està clar. No, i hem gaudit molt del joc de Mitchell i de l'equip. Però sí que és veritat que si no trobes el perfil de jugador que estigui còmode, perquè és veritat que toquem molt la pilota, però no som verticals. O sigui, tenim molta pilota a camp propi. Vale, costa molt arribar a porteria rival. Fa dos anys, amb Savinho, Couto, Aleix García, no sé, arribaven superràpid a l'àrea contrària. Vale, després marques o no, però ja estaves allà. I aquest any costa moltíssim superar línies, molt i molt i molt, molt. Un joc molt lent, amb jugadors amb por a perdre la pilota i no arrisquen, i així és complicat. Sorprèn del rival, perquè ja te coneixen, s'esperen a tres quarts, comencen a tirar pressió alta, 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 i comencen a robar pilotes. I el jugador comença a no tenir confiança, cada cop menys.
José, bona tarda. Jo et volia preguntar en relació a això que estàs comentant, pel discurs que ve donant Mitchell ja des de la temporada passada, sobretot aquella segona volta, on es van fer 13 punts de 57 possibles, li va anar d'un pèl al Girona que no perd la categoria. Què n'opines, què et sembla i què et diu el discurs de Mitchell, de portes cap on fora? L'altre dia parlava d'accident, criticava també l'estat de la gespa. Jo a vegades he tingut la sensació que el seu discurs futbolístic no li arriba a la plantilla.
Bueno, sí, pot ser. L'altre dia sí, verà que feia molta calor, però al final el camp estava lent. Vale? El camp estava bé, estava irregular. O sigui, estava molt lent per circulació. Però bueno, Tarallo també és un equip que ha jugat transicions molt ràpides i també no li anava bé. Vale? Jo crec que són una mica excuses de protecció pel jugador, crec jo, més que la realitat. Vale? No sé si el seu discurs entra o no entra. Jo tampoc tinc tanta informació. De veritat que és un equip que no competeix. O sigui, la línia defensiva, per exemple, no té una tensió competitiva per rendir a primera divisió. Crec que és un jugador que tracta molt bé la pilota, però sense pilota falta una activació extra. Crec que va per aquí tot.
Uh-huh. I l'última part meva, nom per nom, el mercat del Girona és llarg i encara queda, però nom per nom, creus que el Girona té millor equip aquesta temporada o que pot arribar a tenir, però ja amb els que hi són, Vitor Reis, Witzel, Lemar, el retorn de Joel Roca, que va ser un jugador amb incidència segona la temporada passada, nom per nom, a mi m'ho sembla, però m'interessa la teva opinió, té millor equip que la temporada passada?
Haurà de veure com s'adapten els fitxatges. No? Jo crec que Lemar sí que pot donar un punt de qualitat, no? Aquesta última passada, aquesta personalitat que, per exemple, Arthur va donar l'últim tram de temporada, quan va agafar la forma. Jo crec que és un jugador molt interessant. Central, pues, també. Jo crec que quan agafi la forma és un central que necessita el Girona amb recorregut i ràpid. No? Jo crec que és una defensa ara mateix de Girona molt lenta. David López ja té la seva edat. Blin, estem utilitzant de la tala d'esquerra i és central, perquè no té recorregut. Per mi és central de la plantilla, però estem utilitzant per la baixa de Miguel Gutiérrez de lateral i jo crec que a Mitchell l'està matant moralment. Vale? Hem de veure si veritat que ara sona que creix i marxa, que Ángel Herrera igual també s'ha traspassat a Real Societat. Mira, creix jo crec que pot substituir-lo, però Ángel és una peça bastant clau al mig del camp. Sí, sí. No sé si podrem, per molt que paguin, pot substituir-lo amb el mercat que hi ha ara. No sé.
Molt bé. José, veurem com reacciona l'equip aquest cap de setmana, que no és plaça fàcil anar a Villarreal, a buscar una reacció positiva.
Ho comentava l'altre dia. Sí, al final, els inicis són tranquils perquè et queda molt, però si no sumes els primers tres punts són molt importants.
Sí, sí.
I ara vas a Villarreal i no guanyes, ja vas amb presses a casa.
Sí, sí.
I si no guanyes a casa, ja crea ja una ansietat al vestidor important,
Sí, sí.
Molt important.
Esperem que vagi a Villarreal, ho anirem comentant durant la temporada. José, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta,
Gràcies a vosaltres, per comptar amb mi.
Faltaria més, gràcies, José. 3:54, tancarem futbol amb un apunt del Barça femení, que ja s'entrena a Mèxic, on ha de disputar dos partits amistosos. Sergi Gita, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, ahir ja va aterrar l'expedició de 25 jugadores a Mèxic, on avui ja s'han entrenat i on afrontaran l'estaig de pretemporada que s'allargarà fins al 25 d'agost i que tindrà dos partits. El primer davant les estrelles de la Lliga Mexicana, que bàsicament és una selecció de les millors jugadores de la Lliga i que es disputarà a 4:45 de la matinada de divendres, hora catalana. I el segon serà contra l'Amèrica Femenil diumenge a 8:00 de la nit. Després de les 7 baixes, la gran majoria rescindint el contracte per problemes econòmics del club i amb només el fitxatge i gratis de l'Ai Alexandrini, així és com ha valorat la plantilla de cara a la propera temporada Irene Paredes.
Además tenemos la incorporación de varias jóvenes en equipo y eso siempre es bueno, ¿no? Combinar la veteranía con gente joven que se merece estar, que va a tener minutos. Al final, pues bueno, creo que este año tendrán oportunidades que todas las hemos tenido en algún momento, que vienen súper preparadas y que seguro que entre todas haremos una buena temporada.
No tot són males notícies, ja que el club ja ha començat a treballar en les renovacions de les jugadores que acaben contracte a la temporada vinent i ja té encaminades les de Clàudia Pina i Cata Coll fins al 2028. Tot i així, encara quedaran les renovacions de jugadores importants que també acabaran contracte a final de temporada, com són Alexia Putellas, Ona Batlle, Caroline Graham, Salma Parayuelo, Mapi León i Marta Torrejón.
5 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segunda jornada y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid Elche.
Vibra el Metropolitano.
Levante Fútbol Club Barcelona.
Balonazos para Pedri Gol.
Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Anem al bàsquet, Albert, que queda una setmana pel debut d'Espanya a l'Eurobàsquet i avui hi ha partit de preparació contra Alemanya.
Sí, el penúltim partit de preparació d'aquí just una setmana, el dijous dia 28 a 14:00 davant Geòrgia, debut a Espanya, tot i que un dia abans comença el campionat d'Europa. Aquest penúltim amistós a Madrid davant Alemanya, selecció que entrena un espanyol, un català, Àlex Mumbrú. En realitat és un doble enfrontament perquè avui juguen a Madrid, Espanya-Alemanya, i el dissabte s'enfronten a Colònia, Alemanya, Alemanya contra Espanya. Un partit marcat d'una banda per les baixes, recordem que han hagut de deixar la selecció en Diallé i a Valde, és dubte Alberto Díaz i avui sí que hi ha una bona notícia perquè recupera el dama Sergio Escariolo, veurem també si pot recuperar Brizuela, i també marcat aquest partit perquè la FIBA, Joan, recordem que ha deixat fora de les 10 favorites per l'Eurobàsquet a la selecció espanyola, fet que no ha agradat. Òbviament, la preparació ha tingut incidència en aquest detall. Espanya, Alemanya, a partir de les 9 de la nit.
I acabarem amb un apunt d'atletisme, una bona notícia, perquè Maria Vicente finalment estarà al Mundial de Tòquio del proper mes de setembre. Alejandro.
Sí, bones notícies per l'atletisme català. Maria Vicente competirà al pròxim Mundial de Tòquio a la disciplina d'heptatlon. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat tornarà a competir a una gran prova internacional un any i mig després de la seva greu lesió al tendó d'Aquiles durant el Mundial Indoor al març de l'any 2024. Contra tot pronòstic, Maria es va proclamar campiona d'Espanya d'heptatlon en una gran recuperació al Nacional de Tarragona a principis d'agost i, gràcies a estar ara entre les 24 primeres del World Athletic Ranking, podrà competir a la pròxima prova mundial al Japó del 13 al 21 de setembre.
Entrem ara al darrer minut d'Esports Cope. Albert, d'última hora que tenim.
Una de bàsquet. Als Estats Units comparen el jugador del Barça, Mohamed Dabon, burkinès de 13 anys, que estarà en dinàmica del primer equip 2-10 d'alçada, amb els grans de la NBA. Un dels portals més reputats, Clutch Points, ha comparat, insisteixo, Mohamed Dabon té 13 anys, el comparen ja amb LeBron James.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Sembla que es demora el retorn al Camp Nou. Esteu indignats al 54%. Teniu paciència al 46%. En clau espanyol, us sembla bon reforç Coleoxo? Sí, 65%. No, 19%. El 16% no el coneixeu. I en clau Girona, vendria Ucreixi? Sí, 69%. No, 31% dels que esteu votant. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. Esports Cope, estem pendents de tot. Que vagi bé. We'll be right back.